A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com us dèiem, dedicarem part d'aquesta tercera hora a conversar amb Marc Atrobat i una altra part a escoltar el propi Fernando Gran, quan el teníem en els estudis de Ràdio Maricel un 3 d'octubre de l'any 2000, arran de l'atorgament del Premi Trinitat Catasús d'aleshores per part del col·lectiu de periodistes sitgetans. Una exposició en la que poden trobar des del tranc dels llibres infantils en companyia de la gran Maria de la Luz Uribe fins a el Fernando Gran, més dur, més contundent del Látigo de Cinc Colas, aquesta expressió personal duríssima contra les dictadures, contra la mala administració del poder, en definitiva una visió molt més contundent d'un autor que va parlar poques vegades en els seus dibuixos. Saludem Marc Atrobat. Marc Atrobat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, com va?
El que definiria més Fernando Gran és aquesta expressió sense la paraula.
Sí, clar, o sigui, ell no la necessitava, la paraula, o sigui, tothom pot entendre perfectament els seus dibuixos i el que vol expressar amb ells, no?
Un llenguatge universal, no?
Sí, arriba a tothom i a més mos fa pensar i reflexionar, no? Entra dins el nostre cervell i mos fa pensar bastant.
Com que la seva va ser una obra extraordinàriament prolífica, a la comissària de l'exposició li hem de preguntar per on ha començat i com ha desenvolupat aquest discurs que es pot veure estructurat amb, gairebé diríem que amb uns blocs molt marcats a l'edifici Miramar, però hem de suposar que entre tanta obra això no ha estat una tasca fàcil, no?
No, fàcil no ha estat. Tot ha començat perquè jo me vaig juntar amb la família per documentar l'obra del seu pare i d'aquí va néixer l'exposició, no? I entonces ha estat molt difícil perquè triar algo concret damunt 6.000 obres ha estat molt difícil, no? I, però m'ho demanaven una antologia i hem mirat de posar un poquet de cada.
Què us interessava o quina imatge us interessava donar o quin discurs final us interessava donar de Fernando Gran?
Bueno, a mi personalment m'interessava donar que era un humanista que mos coneixia el nostre cervell i el ser humà profundament, no? O sigui, sabia molt bé reflexava molt bé el quotidià i després que era una persona pues, que és molt actual. O sigui, jo també el que volia demostrar és que no ha mort la seva obra, és extrapolable a qualsevol moment, com per exemple ara que tenim les Olimpiades a Brasil, vull dir Mundial a Brasil, pues, se podien extrapolar les Olimpiades del 92 a Barcelona, tot el caos que ell reflexava de l'urbanització de Barcelona, pues, el mateix està passant a Brasil, vull dir, cada vinyeta que hi té la podem aplicar a una notícia actual i això pues, ho trobo molt gran.
Us havíeu acostat mai amb aquesta profunditat a l'obra de Gran?
No, jo vaig començar fa cosa d'un any i mig. Jo el coneixia a través de La Vanguardia, com quasi tot, per seu dramagrama i qualque il·lustració, però no l'havia conegut tan profundament, no? A medida que l'he anat coneguent, m'he anat enamorant d'ell com a persona i com a il·lustrador.
Li preguntem a la comissària si un dels aspectes, o com a mínim un dels espais expositius del que es pot veure al Miramar que pot cridar més l'atenció al públic en general és l'àmbit del Látigo de Cinc Colas, per ser un cran, diríem que absolutament contrastat el que es pot veure en la resta de la mostra.
Sí, aquí ell va tenir com una catarsi per volia explicar el que estava passant en aquell moment a Xile, no? I ho va reflejar perfectament i crec que és la seva obra més dura i més contundent, més política, encara que en nosaltres també és polític, però molt més sutil. Amb aquestes va ser contundent i és molt fort, inclús mira-lo i t'arriba molt a dintre.
D'aquí que també en aquest àmbit de l'exposició hi hagi les reproduccions a tamany vaja, a un tamany espectacular d'alguns dels originals, no?
Sí, sí, sí. Volíem que la gent veia l'estrasso, lo dur d'estrasso que era, no? Que potser en petit no se veu tant i quan ho amplies veus com ell feia servir el lápiz o el carbontillo o el que fos, amb un traç molt dur, com a ràbi, pareixia, no? I per això l'hem volgut ampliar. Mm.
I amb uns personatges que no es retroben en cap altre espai,
no.
Eh?
No, 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 no té res que veure.
No té res a veure, eh?
No, no, va retratar, molt va retratar com animal. Pareixen a mi animal vestit de persona, però són persones a part més animal de la persona, el que ell va voler retratar, i ho va aconseguir molt bé, molt bé.
Què són els dramagrames i com escollir, vaja, si és que arriba un moment en què el cap de la comissària és capaç de poder escollir entre tal quantitat de dramagrames? Es diu en l'exposició que els primers dramagrames de Fernando Crán es varen començar a publicar ara fa 50 anys en una revista de Boston. Doncs esclar, deixant de banda l'evolució estilística que poden tenir, escollir-ne alguns de representatius, això és un trencaclosques, no?
Sí, va ser molt difícil, molt difícil, i va ser pensar molt i molt el que en el final me vaig decantar per darrers 20 anys, que ja eren a color, perquè la gent se'n recordava, poder relacionar-se millor, perquè els primers, els de Boston i els de després Xile, pues eren en blanc i negre o en bolígrafo inclús, i eren molt interessants, però la gent se reconeix més a través des de color. I dir quins són els millors i quins són els pitjors
no té sentit,
tots són, o sigui, l'exposició és molt petita, i per això sempre vaig dir el dia de la inauguració que crec que encara queda per arribar gran homenatge a Fernando Crán, una exposició on se li pogués mostrar més cosa, no? Perquè la seva obra és extensíssima.
Hi ha un apartat de l'exposició també dedicat al que va ser el seu treball en el món de l'animació.
Sí, sí, ell des de molt jove volia animació, inclús no mostrat, però ell va patentar artilugios perquè fos més fàcil animar, i les va patentar als Estats Units, les va patentar aquí, són uns jocs superdivertits per ell poder fer més via a l'hora de poder fer una animació d'un dibuix, no? O sigui, ell ho duia a dintre, després va guanyar saber que Guggenheim per il·lustració, i aquí ja va ser quan va començar, i després en Solat, en Su Crimen Perfecto, va guanyar un premi, una menció en el Festival de Cine Fantàstic de Sitges.
S'ha hagut d'anar a buscar molta d'aquesta obra que es pot veure a l'exposició en llocs inesperats, o veritablement la família en aquest sentit tenia l'obra més o menys accessible, o s'han hagut de trucar moltes portes?
No. Hi ha molta obra, per exemple, hi ha obra, la gran majoria de ciències estan al Museu de Ponferrada de l'Energia.
Caram!
Sí, està com obra permanent. Això està molt bé, no? Entonces també hi ha diferents obres, altres puestos, i molt l'havessin prestat, no hi havia problema, però mos han dedicat a el que ells tenen, que és moltíssim, i varen pensar per què han d'anar a buscar fora si aquí vosaltres ho teniu quasi tot.
Sí. 11:28 minuts, una qüestió final a la comissària de l'exposició. Què hagués estat la vida de Fernando Crán sense el seu germà Pablo i el que va passar?
Que difícil aquesta resposta. Jo crec que el mateix. O sigui, el seu germà Pablo crec que va ser un detonant, com tots a la vida tenim detonants per fer canvis de 180 graus, però en l'intel·ligència que ell tenia, en la personalitat, en l'aventurer, en Socrates que tenia, crec que havia arribat a ser el mateix. Simplement un poc més tard. Però crec que sí. Que bé, no hagués estat abogat. No el veiem.
I una última encara. Aquí sí que podríem parlar d'un artista que, vaja, que no deixa hereus, no?
No, no.
No hi ha, vaja, ens sembla que no hi ha ningú que hagi recollit un testimoni tan singular com aquest, no?
No, jo no el puc comparar cap altre, o sigui, no vull dir millor ni pitjor,
no,
però no és comparable, és únic, i jo crec que és únic perquè ell tenia un bagatge de món, o sigui, era un senyor molt aventurer, que de jove va ser molt aventurer, i després que tenia una mirada que crec que pocs filòsofos o poca gent la té, aquesta mirada, de saber observar. I no era una crítica el que feia, simplement ens reflexava en nosaltres mateixos, ens posava un mirall davant i de mirar-ho el que sou o som. Era així, no?
Mm-hmm. L'exposició donarà alguna... es mourà, donarà alguna volta?
Tenim intenció, el que encara no hi ha sala, per anar en setembre a Madrid, però això encara no està tancat. Mm. I de tota forma, sí, la meva intenció és moure-la, si és possible, en més lloc.
Doncs fins a finals de juliol, de moment, al primer pis de l'edifici Miramar, el món il·lustrat per Fernando Crán, l'exposició commemorativa que Sitges li dedica i que està comissariada per Marga Trobat. Marga Trobat, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau, bon dia. Apuntàvem aquest fet del seu germà Pablo, del germà de Fernando Crán, arran d'un dels paràgrafs que es poden llegir en la cronologia inicial que hi ha en el vestíbul de l'exposició. Aquest paràgraf fa referència a l'any 1955, a un viatge, una mena d'aventura, cap al desert d'Atacama varen emprendre els dos germans, Pablo, que era un germà una mica més gran de Fernando Crán, i el propi Fernando Crán. En un moment d'aquest viatge, en el cotxe patina, dona unes quantes voltes de campana i el germà de Fernando Crán, Pablo, queda literalment sota el capó del cotxe. Vaja, el destí li tenia prevista la mort, i Fernando explica amb una contundència manifesta, explica anys després a La Vanguardia aquella situació que va viure quan encara no tenia 20 anys i com el seu germà li va dir aleshores, minuts abans de morir, que abandonés la carrera de dret i que es dediqués a allò que volia. "Jo te voy a ayudar", li va dir que recés un pare nostre, i al desert d'Atacama de Xile, en aquella nit de l'any 1955, la vida per Fernando Crán va canviar. Com deia la comissària de l'exposició, Marga Trobat, molt probablement Fernando Crán hagués pres aquest camí, però òbviament aquesta circumstància personal i familiar va desembocar en aquesta vocació, en aquesta convicció a la seva carrera. Diu també, en la prèvia de l'exposició, Fernando Crán, que fou l'any 1962, quan ell tenia 27 anys, que se'n va adonar que dibuixar podia ser una carrera. "Haig de pensar en alguna cosa", i es va proposar com a objectiu una expressió personal, dibuixar, transmetre conceptes i idees sense fer servir mai una paraula. Quan ho varen tenir aquí un 3 d'octubre de l'any 2000, quan li varen atorgar el Premi Trinitat Catassús al col·lectiu de periodistes, ens va sobtar, sobretot, aquella, vaja, una certa disciplina de treball. S'agafa un diccionari, s'obre per una pàgina qualsevol i s'assenyala una paraula. I a partir d'aquella paraula ha de sortir un dramagrama. I la disciplina era tal que no es pot canviar de paraula. Si és que aquella és massa difícil, dius, no, amb aquesta no m'hi sento gust. No, havia de ser aquella paraula. Un mètode de treball que ens va posar sobre la taula Fernando Crán, com sempre, amb aquella bonomia, amb aquella simpatia, amb aquella forma tan humil de parlar d'ell mateix i de conversar, que tenia un dels grans homes de la cultura que ha viscut a Sitges. Recordem 20 minuts d'aquell 3 d'octubre de l'any 2000.
I ara, curiosament, estic rescatant llibres antics molt vells meus dels anys 60-70 per nens que tenen una molt bona idea i estan narrats així sense paraules. Jo he fet molts llibres contant històries per nens petits sense paraules.
Com s'expliquen històries sense paraules? Com s'expliquen històries sense paraules?
És que la imatge sola te'n dona la possibilitat de viatjar per un per certs misteris que la paraula te posa a terra que, d'una altra forma.
Ho pregunto perquè això està clar que és un camí premeditat, volgut, però es triga a arribar a aquest camí d'expressar-se només a través de l'imatge i sense necessitat de la paraula, o sense no voler la intervenció de la paraula. Es costa arribar a aquesta...
Bueno, jo l'he fet de quan era petit, no? Sempre m'ha gustat això de
expressar només a través de l'imatge,
d'arribar a un dibuix on
a una síntesi només,
clar, una síntesi extrema, no? És curiós, probablement influències d'algun altre, o si sí, a mi particularment m'ha tocat molt, i també per una casualitat increïble, i penso que ja t'he contat la història una vegada, d'un llibre de quan jo era adolescent, m'ha arribat a les meves mans quan jo feia una cua per al pa, que era un mariner iugoslau, que no sé per què, que feia allí quan jo estava comprant el pa. I ha arribat amb un llibre, així misteriosament... I me l'ha mostrat, així, li interessa aquest llibre, l'home volia diners, i jo he vist el llibre i hem anat junts a casa i l'he dit a la meva mare: mira, m'interessa aquest llibre. I era un llibre el primer llibre de Saul Steinberg, que és el dibuixant que ha mort fa poc, i un dibuixant extraordinari americà, jueu americà, i que ara, bueno, els dibuixos de Steinberg tenen un preu així de milions, és com, diguem, el Picasso sí, de l'humor. Que expressava en un molt bon dibuix una idea, i el llibre no tenia paraules, i això m'ha impressionat molt. Jo no he assimilat el seu estil de dibuix, però sí...
Aquesta capacitat de sentir.
I sobretot de veure que el dibuix humorístic no tenia per què de ser el garabato aquest del tipus còmic, diguem.
D'acord.
Que tu pots expressar certes idees, certes coses, millorant el dibuix, que tu... Tu pots mirar alguns dibuixos, d'alguns dibuixants que tu dius: mira, que bon dibuix, i després arriba la idea, probablement. Però de complementar aquesta possibilitat del bon dibuix i la bona idea no és fàcil, i és poc comú aquí, a Espanya.
És el que us anava a preguntar, no?
Aquí estem en un terreny molt prop de...
Tradicionalment de text, per dir-ho així, no?
I un humor així, més prop de la revista El Jueves o coses d'aquestes, no? Que és un terreny on jo realment lo accepto, però no és el meu. I això fa que moltíssima gent, que lectors de La Vanguardia, que escriuen així: home, però què quiere decir este, no? Bueno, és un altre aspecte. Jo vol...
Us agrada fer pensar?
I sí, bueno, qualsevol possibilitat, així que tu tinguis de reflexió, d'anar una mica més enllà.
Ja no diré fer pensar. Us agrada que el que observi els dibuixos de cran pensi alguna cosa?
Sí, o que li arribi... Que
digui alguna cosa, és igual.
Que no sabem com, però és aquell punt el més complicat d'explicar. La gent arriba i te demana: bueno, què quiere decir con esto? És que no és que tu vulguis dir una cosa, és una altra projecció que tu fas. És com el sentiment que tu arribes a gent a través de la poesia.
És a dir, la pregunta equivocada és preguntar-li a l'autor què vol dir amb això, quan l'autor diu: bueno, pensa tu que vulguis, i ja està.
Tu és un...
Es fa amb quatre imatges, perquè es fa amb quatre? Es podria fer amb sis, es podria fer amb tres, es podria fer amb dos?
No, moltes vegades jo faig amb tres. en 6 també l'ho
has és un
fet,
repte,
o 8 també.
Això és un repte també.
Sí, sí, sí. No, és,
el que es pot fer en 5 que no es faci en 6, o que es pot fer en 3 no, que no es faci en 4.
No, és un repte, clar, perquè sí. L'idea, de lo que parlàvem, sí. Sí, d'arribar a un punt que t'agrada per raons estètica, tu vols posar la teva pàgina que tingui un equilibri de color, que tingui una quantitat d'aspectes així, de que la narració tingui una relació íntima de dibuix, que no un equilibri perfecte com una pàgina que tu miris i t'agradi abans de llegir, que tingui aquesta presència. I per arribar a això, clar, tu l'has de treballar primer i veure com totes aquestes facetes que t'imposes, no?
La situació personal influeix molt en això. L'estat anímic
sí i no, jo
no especialment.
No especialment, però clar, molta gent pensa que
que en el fons l'artista que es veu...
Que hi ha sempre una inspiració i tu has vist, tinc una història per tu, perquè he vist aquesta situació i probablement pensa que jo tinc d'anar mirant situacions
per inspirar-se d'alguna manera.
No, perquè jo he passat vegades així tot en la meva trajectòria d'aquesta pàgina, per exemple, tots aquests anys, situacions molt conflictives i de salut i he estat a l'hospital i pensant tinc de fer la meva pàgina i malament físicament i l'he fet. O sigui que és una connexió molt, molt estranya, o desconnexió, no ho sé, però com sigui, quan la meva dona s'ha mort ja fa 5 anys ja, que està morta, i també jo estava vivint una situació molt molt terrible, sí, anímicament, i he pensat, no, jo no deixaré la meva pàgina, és el meu deber, i per ella mateixa jo la faré, i l'he fet, no, he continuat sempre treballant.
Ho heu entès com un, no sé si dir, com un deute?
Sí.
En part per ella?
Exacte. És un... Sí,
més enllà del...
Però sí. I així és un compromís que jo he tingut en certes situacions.
Està clar que es fa perquè agrada, no? Però més enllà d'això, és un compromís establert.
Un compromís. I un compromís a mi també el fet... Per exemple, l'últim, que el meu fill... curiosament, jo arribo a una idea,
sí.
Obrint el petit Larús, el diccionari, i poso el dit a una paraula.
Això va així.
Sí, i tinc de pensar...
És a dir, Fernando Gran té un petit Larús sobre la taula, obre en qualsevol pàgina i aquesta paraula.
Exacte.
Com si agafés casa.
Casa,
molt bé.
Pum. I tinc de
pensar. I a partir d'aquí té l'obligació de...
Clar. I l'últim...
I no hi ha tentació de tornar a tancar i tornar a obrir, a veure si se'n troba un altre de més.
No. Bueno, ara el que estic fent és escrivint 4 o 5 paraules d'una pàgina del diccionari.
D'acord.
Les anoto i... Però me'n vaig així fent paraula per paraula. Tinc la llista i l'última, per exemple, hi he arribat, estava fent botiquín i m'ha sortit la paraula botín, eh? I, però papà, però què vas a fer? Com ho puedes? Però és que, clar, he pensat, clar, perquè de vegades tu arribes a un punt, home, però què pots pensar,
ara
que, això?
Sí, eh? Sí, sí.
Però és un compromís també que jo tinc amb mi mateix, de no, jo no puc claudicar. Del moment que jo diu impossible.
La paraula és aquesta?
Impossible, no, aquesta. Ja estic perdut. Mm? Perquè, clar, després vindran altres paraules i jo diré, no, buscaré una altra més fàcil, fatal.
O sigui que no es pot dir mai que no.
Mai he dit que no. Però les coses més complicades, i jo ho sé ja, bueno, és un exercici mental aquí que jo... Que de vegades penso, oh, que horror.
És que ara no ho imagino. Com si a cadascú de nosaltres ens diguéssim, per exemple, cobríssim el diccionari i parléssim de la paraula que assenyaléssim en el diccionari.
Clar,
i que ningú però... pogués dir que no vull
no,
parlar.
No, hem de parlar...
Hem de dir alguna cosa. I aquesta és l'obligació.
Sí.
O sigui que no parteix l'idea del que es pot veure pel carrer o del que es llegeix als diaris,
no,
sinó una cosa molt més... Molt més simple. Simple com obrir un...
Simple
en la forma, que és obrir un llibre i anar a buscar una paraula.
Exacte, has de començar per un punt i una cosa molt concreta. De vegades és un verb, també.
Sí, esclar.
I de vegades penso que és inclús més fàcil a través del verb, de cansar, diguem, una paraula. O coses d'aquestes. Entonces ja tu has pensat.
I ara ve aquella pregunta tan tòpica. Des que el dit assenyala una paraula fins que l'obra està feta, passa molt de temps?
No, bueno, aquesta última, per exemple, que m'ha costat, han passat 2 dies. Dos dies, però no pensant tot el dia.
Continuadament.
No? A veure possibilitats. I és com un... com un càrdex, diguem, que jo, tu vas obrint i sacant una targeta i relacionant, perquè és una feina de relació de coses, no? Això amb l'altre, i certes vegades no surt exactament directament una història relacionada amb aquesta paraula que tu has elegit.
D'acord.
Surt
una altra cosa.
Però a través, quan comences a pensar això...
A un no li fa por de repetir-se?
Home, clar...
De repetir, conceptes, tant, formes...
Dona molt...
Ella de dir, vols dir que no ho he fet abans, això?
I
després de tants anys...
I m'ha passat fa 2 setmanes també, que ha vingut un fill que viu a Sant Feliu, el Matías, i ha vingut a casa, però papà, però si això ho hiciste ja... Dios que sí, que lo, hombre, pero muy parecido, sí. Ay, Matías, no, y lo tengo que hacer.
Y el papá que
diera morbón. Bueno, pero tiene tantísima obra que
es
que de vegades perds una mica el... Però afortunadament tinc aquesta ajuda i clar.
Quan s'ha acabat, qui s'ho mira? Qui s'ho mira d'una forma crítica, a part del propi autor? Ho ensenya algú més, Fernando Gran? A part d'ell mateix, ara que parlava de l'experiència... Ho mira més gent a casa, això?
La meva dona, Maria la Luz, era molt crítica. I els meus fills també. Ja estan molt... han assimilat la forma d'arribar a una idea que satisfàs molt de tindre aquests crítics, perquè de vegades, clar, tu surts amb una idea que penses, mira, no està malament, però clar, arriba un fill i te'n diu, però papa, és un xiste vulgar, això no és digno tuyo, no, és un xiste. I volen dir, i tenen raó, el xiste vol dir la narració que té una conclusió rodona així, pum, i juà, 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 res més. Però has de trobar, no sé, un misteri, una cosa més que arribi a un punt, que és la característica de lo que jo faig, d'incertidum.
I un cada setmana pot ser brillant, pot ser despert, cada setmana pot mantenir aquest, aquest nivell.
És que això no ho saps.
Clar, fins que no t'hi trobes.
Te trobes bé o coses així, però Però no, és seguríssim que alguna vegada surt una cosa molt baixa i una altra, home, que te sorprèn. A mi em sorprèn sempre quan estàs pensant això, la paraula aquesta, i sorpresivament, pum, arribes a la història. Mira, això té una curiosa relació amb això. I que estrany, eh? He creat una situació nova que fa 5 minuts no existia. És això que penso que és el fenomen de la creació més brutal que qualsevol artista té.
Que en qualsevol moment surt alguna cosa.
Que ha sortit. Home, però això, que misteri. Com has fet una cosa que no, ningú havia mm-hmm. pensat, i que lo tens i lo has posat allí, i això és una revelació contínua, no?
Vist aquest procés de creació, jo no sé si l'entorn més immediat té una importància relativa. És a dir, Fernando Crán crea igual, estigui a Sitges, a Nova York, a Xile. És un procés de creació molt íntim, aquest,
molt
diguem, bastant aliè a l'entorn, no?
Oh, no, no. L'entorn sí, sempre té...
Està clar que un surt de casa, oi?
I clar, però... sí, eh? Sí.
Però diguem, però... que sigui París, Londres...
Exactament, sí, no té res a veure on vius ni res.
On vius i on estàs?
No. No, jo podria fer això a l'Antàrtida si fos necessari. No? Uh-huh.
Sí, és bo que sigui així?
Sí, no, clar, sí. Perquè, bueno, tu... és...
Que un sigui diguem-ne molt, o que pugui arribar a ser tan independent de les circumstàncies externes a l'hora de crear.
Sí, no, però és que tampoc t'allunyes molt de la de lo que està passant al teu voltant, diguem, sí, sí. Al món, no? Mm-hmm. Perquè
la persona no s'allunya.
No, perquè les possibilitats de contacte...
El procés de creació sí que s'allunya de...
Clar, el contacte continu... Mm-hmm. Lo tenim als diaris,
sí,
o estàs t'has d'informar primer, has de viure els aconteciments, no?
Aquí veu conèixer molts xilens?
Bueno, nosaltres hem sigut de certa manera els pioners aquí, eh? Hem arribat d'hora i després han començat a arribar una quantitat de xilers perquè eren amics, o de vegades trucava a casa un noi amb una carta d'una amiga, si mira, i clar, sempre hi havia contacte amb gent que havia sofrit molt, i era així, era molt... molt complicat de certes vegades el conviure amb
aquestes situacions,
compatriotes, perquè clar, sempre hi havia una ràbia, així una se descarregava la culpa a un altre grup, o coses que penso que ha passat el mateix amb els exiliats espanyols, mm-hmm. no? Claro, de culpes polítiques així estranyes, o sigui que discussions d'aquestes hem tingut moltíssimes a casa meva, que gent que arribava i no ho sé, però s'ha tornat la casa meva com un
petit consolat, així, no?
Claro, on arribava tota aquesta gent, i de vegades pensàvem, oh, Déu meu, no em donen l'espai meu per la meva feina,
tant,
les meves coses, i però sempre tenies gent discutint i no solament això, sinó que tu t'havies de preocupar dels pastissos i cosites, perquè també havies d'oferir així la ximenea i coses,
en sortiria una bona novel·la, en sortiria,
sí, clar. Bueno, que teníem novel·listes importants també, hem tingut de veí, que era molt amic nostre, el Pepe Donoso, José Donoso, l'escriptor, gent d'aquesta, érem tots molts amics, discutíem, clar, però érem mm-hmm. molts amics.
Són les 11. Si les parets parlessin, què arribarien a dir, eh?
I clar,
en aquella
sí.
casa. Ui, està clar, sí, que sí. Sí, sí, sí.
11 i 54 minuts, amb aquesta franquesa ens parlava fa 14 anys Fernando Gran, quan va recollir el guardó dels periodistes sitgetans, el Premi Trinitat Catasús, i aquesta metodologia de treball molt, molt disciplinada. S'agafa un diccionari per la pàgina que sigui, es busca o s'assenyala una paraula i a partir d'aquesta paraula s'ha de començar a treballar en un dramagrama i no hi ha alternativa. Ha de sortir d'aquella paraula. 5 minuts i seran les 12. Ens dediquem també uns minuts finals a fer 4 punts d'un cap de setmana esportiu, d'un cap de setmana en què la Blanca no va tenir sort, però el Sitges anant a Barbastro, sí.